Fabricació pròpia.
Com esteu? Molt bona tarda a tothom. Avui fa 30 anys que es va estrenar als Estats Units aquesta joia del cinema Pulp Fiction. Dèiem als Estats Units, però després us explicarem el què. Bé, recordem, Pulp Fiction, dirigida per Quentin Tarantino. És considerada per molts experts com l'obra mestra del mestre Tarantino, especialment pel seu guió. La pel·lícula va fer un gran impacte, claríssimament, per molts dels actors que hi van formar part. És el cas, per exemple, de John Travolta, que gràcies a la interpretació del gàngster en Pulp Fiction va veure com la seva carrera es revifava després d'uns anys plens de fracassos. O, per exemple, Samuel L. Jackson o Uma Thurman, que es van convertir en autèntiques estrelles internacionals. Bé, un dels encerts de la pel·lícula va ser incloure, sens dubte, una banda sonora amb els temes més populars de la música dels anys 60. Missy Low és el seu hit principal, de fet, quan obren els crèdits de la pel·lícula, que, de fet, estem escoltant ara mateix. O, per exemple, aquest You Never Can Tell de Chuck Berry. Que Tarantino era un gran aficionat d'aquest tipus de música i, clar, això es nota. I, sens dubte, Pulp Fiction és un bon exemple de la importància d'una molt bona banda sonora per convertir una pel·lícula en una experiència inoblidable. Per cert, Pulp Fiction es va estrenar un 21 de maig, un dia com avui, de l'any 1994, però no als Estats Units, sinó al Festival de Cinema de Cannes, on va aconseguir, per cert, la Palma d'Or. Benvinguts a la tarda de Ràdio Estel, ràdio de fabricació pròpia.
Fabricació pròpia.
Cada tarda de dilluns a divendres, de 2:15 a 3:00 a 6:00 de la tarda. Els caps de setmana descansem.
A veure, em posaré molt sèria perquè això no pot ser. Marta Harkel, la sots direcció.
Què tal? Bona tarda.
Molt bona tarda. A veure...
Que t'has enfadat?
Sí, majo, sí.
Passat. Ah.
Perquè, o sigui, m'he adonat que... No sentiu... Espera, Laura Coromines?
Bona tarda.
Molt bona tarda, per favor. Laura Coromines.
Ara. Jo aquí tampoc ho sento, eh?
No ho he sentit, no? A veure, hi ha un...
Ho has sentit?
Sí. Hi ha un tio, jo crec que és un tio que a la nostra sintonia, perquè a la nostra musical, sí. Fabricació pròpia, fa un to, fa un cant.
Sí, com si fos un gat, mira. Com un miol, una miolada, a veure?
No, ho és d'abans.
Ho has sentit?
No, és d'abans.
Crida l'atenció perquè és una cosa que només sents tu. O sigui, només ho escoltes tu cada matí.
Cada matí?
Bueno, cada matí, no. Ah. Cada tarda.
Que podria ser, eh?
Tu normalment ja sents veus?
Jo només... Jo,
a nivell general, vull dir...
Jo en general teu... sento moltes veus.
Sents veus, eh?
Moltes ja... veus. I em parlen constantment, i jo parlo amb elles. Ah. Vull dir, perquè això també és una mica...
És que tu ets molt xerraire, tu ets de xerrar.
És el meu tarannà, Harke. Cora, no em miris així, eh? Això
no,
és
no, normal. No, jo pensava això, que diuen ser els humanets que tens al cap que et canten.
Però aquest és curiós perquè s'hi posa cada dia...
La mateixa veu,
el mateix moment que entra la música. Vull dir, ja són bestioletes amb consciència.
Torna-hi, Josia. Passa, passa. Bla! No l'heu escoltat?
Molt de fons. Jo crec que ho vull escoltar perquè ho vull sentir, perquè ho insisteixes tant.
Mare meva, estic capficadíssima, com també estic capficada amb Tor, eh? Ja us ho avanço, perquè dijous vindrà Pol Izquierda.
T'agrada, eh?
Que és un dels protagonistes de fa més de 27 anys que va pujar a la muntanya de Tor.
Mm. Allà també s'hi senten veus.
I ja us ho explico. Harke, deixa'm continuar, que si no, no em desconcentres. Ara no sé què anava a dir. Ara ha perdut el cel. Ara ja no sé què anava a dir.
Pol Izquierda és un dels experts de Tor.
Sí, això. Llavors, vindrà aquest dijous i ens explicarà, perquè ja sabeu que s'ha tornat a treure el documental de Tor amb Carles Porta, i sí. En Pol Izquierdo, juntament amb una altra càmera, doncs van formar part d'aquesta primera expedició. Estem... Bueno, jo és que vosaltres, jo no sé si vosaltres esteu posades amb Tor o no.
Enganxadíssima.
Tu sí?
Sí, m'encanta.
Tu també. Clar, és que tu també...
M'encanta,
m'encanta. No,
jo tinc un passat... No, però res, això que m'interessa. Em seguirà interessant durant molts anys, sí. A mi.
I tu, Harke, també.
Jo hi he dinat. A Tor.
Tu has dinat a Tor?
Jo he dinat a Tor, però quan era molt, era molt petita, sí, i no en tinc consciència d'això. Però a mi se m'ha dit que jo he dinat allà. I és un tema que em va interessar molt quan va sortir el primer podcast de Crims, sí. I ho vaig seguir, perquè a més he anat a Lins, a la Vallferrera, i vull dir, a l'Hostal Muntanya, però no ho he seguit, perquè ja es veu que hi ha uns ninotets que apareixen en aquesta nova versió. Mira, això m'ho he perdut.
I perdoneu, però s'ha de dir que ara els veïns de Tor diuen que vigili
que
la gent,
ja,
que prou,
gent.
Que no volem tanta sí. gent, que això s'està convertint en un parc temàtic. Bé, ja sabeu que Tor és notícia, sempre ho serà, no sé per què, però li preguntarem a en Pol Izquierdo aquest dijous. Deixa'm, permeteu-me, acabar de presentar l'equip del programa, perquè a la producció no ens el podem faltar. Clar, és que fa així el José. En Ferran Capdevila, que és l'home de les targetes, el nostre Uri Francisco, també a la producció, i la Vanessa Carrasquilla, ella tota sola al món digital. Vanessa, t'estimem
també. Feinada,
eh? I tant. José Matosas i Paula Moreno al món sonor, tots som, de moment, de fabricació pròpia.
Fabricació pròpia.
El Museu de la Tortura. És un recorregut per la història del patiment. L'entrada és 7 euros i mig, només. I per nens, 4 euros. Home, potser s'hi senten una miqueta com a casa, els nens. Perquè a vegades ja sabem que són una tortura.
Amb Mercè Raga. De 2:15 a 6 de la tarda, Fabricació pròpia.
Serra inspirat, el divendres.
Sí.
Mira, com inspiradors són els continguts del programa d'avui, que tot seguit repassem. Com sempre, l'altra actualitat amb l'equip del Fabricació. I després farem la digestió amb Josep Bou. La farà la Harke, la digestió, com ja sabeu, cada dia. Patró de la Fundació Pere Relats, aquest és Josep Bou, que també és responsable, Harke, del Casal a Viladrau. Alerta, eh? Que té per objectiu l'existència i l'ajut a les persones grans, coincidint aquesta setmana amb la Fira de la Gent Gran, que comença aquest cap de setmana. Abans d'arribar a les 4 avui, en Pau Mastip ens posarà l'agenda del dia amb els actes polítics, socials i culturals més importants de la setmana. I a les 4 avui toca un cacau musical amb el cantant Jofre Verdagí. Avui mateix ja ha sortit aquí avui el nou disc de Glaux, Cora, un grup que ens ha acompanyat des de l'adolescència fins ara.
Exacte, mira, just aquest any fan 30 anys d'història.
Doncs mira, aquí avui és, com dèiem, el primer àlbum en 10 anys de silenci. En parlarem avui amb Jofre Verdagí, que és cantant i compositor de Glaux. I abans de les 5 continuarem amb més música, amb una nova secció al Fabricació, estem d'enhorabona. Rebrem en Roger, de fet, és cantant, i en Roger... Els hi ha de sonar als nostres oients, perquè sí. Harke és un clar protagonista del Sant Jordi passat. Eh?
Va venir a posar música. música, exacte, va ser la banda sonora del programa especial que vam fer per Sant Jordi.
I clar, com que ens va agradar tant, l'hem engrescat perquè des d'avui fins a final de temporada, cada 15 dies, ens faci un repàs dels grans hits de la dècada avui dels 70, però ja veureu que ens farà aquest repàs de la dècada dels 70 fins avui. Per tant, atents, perquè farem un viatge amb Roger als 70. Que va amb els Bee Gees, que sens dubte seran els protagonistes avui a l'espai del Roger, a les 5, Ciència amb Jonathan Català, amb qui continuarem viatjant, per cert, però en aquest cas ho farem cap al futur, perquè avui ens endinsem en un tema enigmàtic, Jarque.
Sí? Què ha passat? Això de les veuetes aquestes que sents?
No, home, no, això no. És un tema enigmàtic impactant, també podria ser això. Sí. Perquè podrem viatjar en el temps? Què creieu?
Que és una pregunta?
Aviam. Que si podem viatjar en el temps...
Què creieu?
Ens ho dius, ens ho preguntes.
Què creieu?
Home, jo crec que de moment no.
Prou feina tinc jo amb el present,
sí,
com per anar endavant o enrere. Per mi no cal que hi donin més voltes, no cal que ho facin.
Però, Jarque,
no cal que ho inventin.
Però Jarque. Però tu creus que podrem viatjar o no?
Jo crec que sí, Mercè. Doncs jo crec que sí.
No sé si serà que sí o no, però la resposta ens la donarà el Jonathan Català a partir de les 5. I, per cert, estem pendents també d'una estació sismogràfica al Pirineu, perquè aquest matí hi ha hagut un terratrèmol, diria, de 4 a l'escala de Richter, i ha afectat algunes de les poblacions. Per tant, anirem fins allà, parlarem amb l'Anna Echevarria, que és investigadora d'Andorra Recerca i Innovació, a veure si s'ha notat o no aquest terratrèmol. I espereu-vos, perquè amb la taula de diàleg, és a dir, amb l'Aleix Cabrera, la Joana Justícia i la Roser Pedrós, parlant de temes que ja sabeu que ens afecten al dia a dia, arribarem a les 6 de la tarda, així és la tarda, a Ràdio Estel, al Fabricació Pròpia. Tres minuts i ens situem a 3:45 de la tarda. Ara sí que ens hi posem i, com cada dia, la Jarque ens serveix la seva realitat paral·lela. Avui trasllades la realitat paral·lela, dius, a Madrid.
Sí, perquè a diferència de Barcelona, Mercè, ahir a Madrid no va ser festa. Alguna cosa ha de tenir de bo, també és a Barcelona. Per tant, hi va haver molt moviment, especialment a sota de les icòniques Torres Kio de Madrid, on s'hi ubiquen, com sabeu, els jutjats de la plaça de Castilla. De periodistes, Mercè, esperaven ahir des de primera hora del matí l'arribada als jutjats...
Els jutjats?
Sí, els jutjats d'Alberto González Amador.
Home.
Que té nom de torero.
I no ho és?
Bueno, a veure, alerta, perquè algú que... diuen, aquest és molt torero. Saps què vol dir?
Un tros de torero.
És un torero. Doncs sí, això sí. Que li agrada molt barrejar-se amb persones del sexe femení, m'entens? És aquell és molt torero, doncs, que li agraden molt les dones.
Jo crec
és un
que va,
Don Juan.
Sí, jo crec que si un torero també
Casanova.
Va cap a una altra banda, eh?
Ah, sí?
Sí,
ah,
sí.
Ja m'ho explicaràs.
Sí, sí.
Però això t'ho diuen les veus o ho saps de cert?
Això m'ho diu la veu, que és de Ferran Capdevila, que molt probable... Doncs,
aquesta veueta.
Sí, la veu del Fabricació.
Escolta,
mira, tenim un altre true crime aquí. Ara m'he donat compte. Home, aquí a final de temporada hem d'esbrinar a veure qui és la veu del Fabricació, aquesta veu que surt amb la nostra sintonia. Ara m'has fet pensar, és que és inspiradora, la Jarque. Bueno, a veure, Alberto González Amador, el
doncs,
torero.
Sí, a més de tenir nom de torero, és també Madrid de l'Ayuso. He dit Madrid,
és Madrid de l'Ayuso.
És Madrid, sí, és que això és així.
Bueno, és de Madrid i és el marit també de l'Ayuso, com sabeu. És la presidenta d'aquesta comunitat.
Nice.
Com sabeu, i si no ho sabeu, tampoc passa res, perquè és que no cal que ho sapiguem tot. Per això estem nosaltres, per anar-vos explicant cosetes.
I sobretot en aquesta realitat paral·lela.
Exacte.
Clar.
Perquè aquí sí que és veritat que a vegades toquem temes que no el coneix tothom, que per això també és una mica la gràcia d'aquest espai. Us assabenteu de coses que potser us haguessin pogut passar per alt. Bé, aquest home, el González Amador, Mercè, està imputat per falsedat documental i frau fiscal. Tu això ja ho saps, perquè ets periodista i a més t'agraden aquests temes de...
Bueno,
per dret, com que ja ho veus, estàs formada.
Clar, sóc advocada,
Per això mateix. Tu aquestes notícies les entens molt ràpid. Tu no cal que ho llegis dos cops.
No, que això no és veritat, perquè jo sempre necessito la Caselles perquè em faci el filtre polític.
Alguna coseta sí que a vegades se t'escapa, però a nivell jurídic aquí ets el Perry Mason.
No em tiris floretes, va.
González Amador, de fet, Mercè, ja ha admès aquest frau fiscal que puja fins als 350.000 euros, que em sembla poc.
Home.
Em sembla poc. Bé, ja es anirà veient. La d'ahir al matí era la primera cita judicial des de que la Fiscalia li interposés la denúncia ara fa dos mesos, recordareu, que va ser molt sonat. Per tant, l'expectació a l'entrada dels jutjats ahir, Mercè, era màxima i similar a la que es vivia, deixeu-me dir, un centenar de metres més avall de la Castellana, on es troba també el Santiago Bernabéu, que aquest matí s'ha convertit en una cafetera industrial a causa d'una fuga de gas a una de les tuberies de les obres al voltant d'aquest estadi. Es veu que s'ha tallat el trànsit, Mercè, un parell d'hores davant de la creixent desesperació d'aquests veïns que, bé, estan en peu de guerra pel soroll i els problemes de convivència, i és que al Bernabéu no només s'hi celebren lligues i Champions, sinó també concerts. Bé, la festa ahir, però, no era a la gespa, era uns metres més enllà, com dèiem, als jutjats, on Alberto González Amador es va convertir en una autèntica estrella del rock, arribant als jutjats amb una imatge per despistar els periodistes, com si es tractés d'un talentós i elegant espia, cabell rapat i sense barba. La missió del camaleó González Amador no acaba aquí, perquè una vegada a dins de les instal·lacions judicials, i per dir-ho així, havent esquivat ja la mirada dels periodistes, l'acusat es va calçar una perruca gris i va passar una bona estona corrent pels passadissos i les escales dels jutjats, pujant i baixant els ascensors, i això és el que més m'ha agradat, va decidir també amagar-se darrere les columnes de l'edifici per evitar la mirada de treballadors i curiosos.
Ben fet.
Un espectacle lamentable, del que recordem és la parella de la presidenta de la Comunitat de Madrid. He de dir que com a professional, perquè sóc periodista, i a tu, Mercè, t'hauria d'afectar per dues bandes, perquè ets periodista i advocada, m'ofèn que aquest senyor pensi que simplement rapant-se i afaitant-se la barba em faria prou per confondre els companys periodistes que l'esperaven des de feia hores a les portes del jutjat.
Jarque, Coro, jo tinc una pregunta aquí a la realitat paral·lela d'avui de la Jarque, perquè la qüestió, o sigui, aquest González Amador, ell volia passar desapercebut.
Sí.
I,
això és així.
I ell creu que posant-se una perruca i anant donant voltes pels jutjats...
I amagant-se rere les columnes, que això és el pitjor.
Que estàs donant més la nota.
Aquest home va arribar als jutjats, rapadet i sense barba, que és com normalment se'l veu, i després la perruca se la va posar una vegada dins dels jutjats. És a dir, tenia una doble disfressa.
Ja.
És avispat. Tenia dos looks, per dir-ho així.
Per encara... posar-se el paper abans d'entrar al jutjat i haver de declarar. Allò de dir, ostres, si he de dir alguna mentireta.
Com a mínim, no, si em fan una foto, no seré jo.
Ah, exacte.
Jo crec que s'hagués pogut currar una mica més el camuflatge, per exemple, posar-se una samarreta del Che, arribar en una bici de repartidor de Globo, o disfressar-se, per exemple, d'algun superheroi. Aquesta, però, és una generalitat només a l'abast d'uns escollits.
¡Oye! ¡Que te pego leche! Superman es periodista y protege a los suyos. Superman es justiciero. Como aquí la justicia no existe, he llamado por teléfono a América, mi amigo Clark Kent, y le he dicho, hombre, ayúdame, me ha mandado esto, a ver si impongo respeto y les hago reaccionar. Alguna cosa habrá que hacer.
M'agrada molt
el
to, de Ruiz Mateus. Alguna cosa haurà que fer, com estirant, no?
Bravo.
La cua d'aquestes declaracions.
Vosaltres,
I és que si es fa, es fa bé.
Vosaltres éreu conscients de Ruiz Mateus? O sigui, tu, Laura, no gaire.
Jo no. Avui hem fet memòria
sí,
i llavors
fet un mix. No, que tu has fet memòria. I tu, Jarque, saps qui era? Té tipus de personatge,
Sí, i tant.
Perdona, president del Rayo Vallecano era la dona. Era ell i després la dona. Clar, els dos, més o menys.
I és que, com dèiem, aquest home durant molts anys va lidiar aquesta guerra contra el Boyer. Sí. I és que si la cosa va de disfressar-se per anar a veure el senyor jutge, com va fer Ruiz Mateos, disfressem-nos de cap a veus, com va fer ell mateix, val a dir, els mateixos jutjats on ahir apareixia González Amador. Això sí, fa 32 anys d'aquestes imatges i aquest tall que escoltàvem de Ruiz Mateos. Era el 22 de maig i l'empresari apareixia als jutjats vestit de Superman, on tot el look Superman, com o diria l'Uri.
Demà farà 33 anys o és...
El 22 de maig.
Clar.
Sí, sí, doncs
farà...
mira...
Demà farà 32.
Ell lluitava contra les empreses que la justícia li havia expropiat. Recordem que en aquell moment Ruiz Mateos era europarlamentari, però va perdre la seva immunitat i el Tribunal Suprem va fallar en la seva contra. Aparicions com la que escoltàvem, on es plantava les escales dels tribunals i davant la premsa vestit de superheroi, tenia l'objectiu de fer-se amb el favor de l'opinió pública, que, val a dir, va acabar per veure'l com un showman excèntric, més que com un defraudador amb la seva empresa Rumassa. Per tant, podríem dir que missió complida, completa.
Ahir va sortir bé.
El que més li agradava, com sabeu, era disfressar-se i posar-se amb el Miguel Boyer, l'aleshores ministre d'Economia, i casat en aquella època amb Isabel Preisler.
Las fiestas en casa de Isabel son famosas por el buen gusto de la dueña.
¡Oh, Ferrero Rocher!
¡Delicioso!
Ferrero Rocher, un gusto rico en matices, preciado, único, excelente.
Isabel, con Rocher nos ha conquistado realmente.
Ferrero Rocher, una expresión de buen gusto.
Una expressió de buen gusto. Val a dir que González Amador no ha arribat tan lluny com Ruiz Mateos, de moment,
bueno,
que
clar,
com sabeu...
Espera't.
Espera't,
clar,
espera't. Ara ho sentirem.
Ara en Ferran Amadeia diu, ostres, li van tancar Rumassa, després va obrir Nova Rumassa, després té altres marques, que la que recordem més el Flanes Dul, però després també tenia les altres, no?
Patrocinador del Rayo, els Flanes Dul. Bé, com sabeu, Ruiz Mateos va arribar fins i tot a representar l'enterrament de Boyer. Però veurem on arriben les dots d'escapisme de l'empresari marit de l'Ayuso, que, per cert, encara té marge per sorprendre'ns i pensar-se noves performances. I és que la seva declaració, que s'havia de fer ahir, s'ha ajornat el 24 de juny, això per tant és Sant Joan, perquè ahir un dels citats ha declarat, també investigat pel cas de corrupció, no es va presentar al jutjat.
Que cal que si m'ho permets, sí. Tornem a fer festa aquí, però allà no, eh?
Allà tampoc, exacte. Ell, aquest que no es va presentar, potser estava uns metres més enllà dels jutjats, el Santiago Bernabéu, tancant algun negoci en Florentino, que és qui de veritat mou els fils a la capital de les Espanyes, i curiosament, no sé si s'heu fixat, mai passa pels tribunals per truant i per senyor.
Doncs veurem a veure què passa el 24 de juny.
24 de juny.
Dia Sant Joan. Fem una cosa, anem a tirar cap a publicitat. I a vosaltres com aneu? Tu, la Jarque, estàs en forma.
En general.
Sí, home, sí.
Sí.
Sí, física sí que estàs en
forma.
Em puc
queixar.
La Coro...
Jo estic en forma, en tot cas, emocionalment. Físicament estic fatal ara mateix. Em passo el dia al bus... I després aquí...
Això és veritat, o sigui, però amb els salts que deus fer... Tu...
Ara, això sí, el cap de setmana em resituo.
Et resitues. Mira, doncs ens resituarem avui perquè tirarem cap a la platja de Barcelona. Perquè no us estranyi si aquests dies doncs, hi aneu ben d'hora, ben d'hora, perquè trobareu un grup que ronda la vuitantena
sí.
de persones i que reuneixen per fer farmàcia. I al capdavant de tot això hi ha la Bàrbara Martínez, que és una dona jubilada de 88 anys... que és qui imparteix aquestes classes de gimnàsia. Per tant, publicitat, i parlem amb la Bàrbara.
Ràdio Estel.
A radioestel.cat tens l'actualitat al dia i a punt. Les notícies que t'interessen al teu portal de referència. Radioestel.cat, la teva actualitat sempre al dia. Desperta els teus sentits. Vine i descobreix la farmàcia per a farmàcia més gran d'Andorra. Farmàcia per a farmàcia Sant Eloi. L'espai creat per trobar tot el que busques. Més de 22.000 referències de les millors marques al millor preu. T'assessorarem com mai t'han assessorat. Farmàcia per a farmàcia Sant Eloi. Obert cada dia de 8:30 del matí fins a 8:30 del vespre. No tanquem al migdia. Visita'ns al centre Sant Eloi, a Sant Julià de Lòria d'Andorra. Farmàcia per a farmàcia Sant Eloi. L'espai on es despertaran els teus sentits.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs. Fabricació pròpia, amb Mercè Raga.
Sis minuts i seran al punt de les 3 del migdia. Si aquests matins, que ja comença a fer bon temps, doncs ara us ho dèiem, us heu passejat, si sou de Barcelona, per la platja, és possible que hagueu vist un grup de persones que són normalment com unes 80, que déu-n'hi-do, ja us ho dic, perquè hi ha una classe de gimnàsia amb 80 persones.
Sí, sí, jo crec, colla, eh?
Els amics del DIR, això ens diran que déu-n'hi-do. Bé, es reuneix aquesta gent per fer gimnàsia. Es reuneixen cada dia de dilluns a divendres i ho fan a les 10 en punt del matí. No en deixen passar ni un, eh? A l'aire lliure, en societat, de manera gratuïta, com s'ha de fer l'esport, Jarque?
Sí.
I és per això que la Bàrbara Martínez, que és una dona jubilada de 88 anys i que ja en fa 28 que imparteix aquestes classes de gimnàsia...
Ep, deu estar en forma.
La tenim a l'altre costat del telèfon. Bàrbara!
Hola.
Hola, com estàs?
Bé. Mira, avui acabo d'arribar, bueno, acabo d'arribar, no, i he arribat a la una, sobre la una a casa,
sí.
I ja està, o sigui, per fer la meva feina.
Està molt bé. Escolta, què em diuen que estàs virant la ruleta de la fortuna, ara, Bàrbara?
Sí, perquè ara em paro la taula i em... sí, mentre dino, doncs veig la ruleta de la fortuna.
Carai, molt bé. Escolta, i les encerten o no, aquesta gent?
Bueno, alguna. Jo des d'aquí a casa n'acerto alguna. Si estiguessin allà segur que no n'acertaria res. Però bueno...
Et poses nerviosa.
S'ha de passar.
S'ha de passar. Bàrbara, com ha anat avui la classe? Puntual a les 10, eh? Cada dia de dilluns a divendres.
Cada dia. Tot l'any, eh?
Però tot l'any. O sigui, si cau, diguéssim, amb, no sé, amb Cap d'Any o amb Nadal, vosaltres...
Si... Mira, si plou ja no hi anem.
Ah.
Si plou, com que ho fem a l'aire lliure,
clar,
plou, no ho podem fer-ho. Però està en núvol, hem anat, se'ns ha posat a ploure i hem plegat i ala, cap a casa.
Claro.
Escolti, quanta gent hi havia avui a la classe?
Avui n'hi havia 76.
Hosti, què els contes, Bàrbara? Passes llista.
Sí, jo cada dia. No és que passi llista, és que fem un exercici amb els braços estesos, aguantant l'equilibri dels braços,
sí,
i llavors aguantem... jo les conto. Som 80. Hem arribat a ser 96.
Uf, déu-n'hi-do.
Quina gentada.
Senyores i senyors.
Ah, això et donava a preguntar. Què hi ha, sobretot dones o homes?
No, sobretot hi ha dones. Els senyors són més reacis, perquè saps què passa? Que el senyor, encara que no ho vulgui reconèixer, té més por de fer el ridícul.
Claro.
I llavors ens passen, miren, s'aturen un dia,
clar,
aturen dos... Jo estic segura, que arriben a casa seva i fan l'exercici i quan els hi surt mitjanament bé, llavors ens diuen, ara hi vaig.
Que bo.
Ara m'hi poso.
Escolta, Bàrbara, amb tanta gent, tanta gentada, que hi ha hagut que ha sortit alguna parella?
No, tots som grans. I allà no... Mira, la gràcia està és que som un grup de senyores i senyors. Mira, el dia de Carnaval, sí, uns dies abans, dic, va, fem la gimnàsia disfressats, tots es posen d'acord. No hi ha desavenències. Tothom està... és que jo em meravello.
Que bé.
I, bueno, però com és possible, no rondinen mai. I a vegades les renyo, perquè no les renyo, les rectifico.
Molt bé.
Rectificant, tinc que posar sèrie.
Això.
Bueno, va. Això ho repetireu tantes vegades com faci falta.
Perquè les apretes fort, o no, Bàrbara?
Bueno, mira, fem 60 exercicis.
60?
Coroi.
Tots diferents, 10 vegades cada exercici.
Renoi. I
d'abdominals en fem 100.
Coroi. Tu això...
100 abdominals, eh?
100 abdominals són moltes, Bàrbara. Són Bàrbara.
Moltes, sí.
I quan dura una classe, una sessió?
Una hora.
Una hora.
Una hora. Des de que es comencem a les 10,
sí,
acabem a les 11 i no es plega, o sigui, no es fa cap d'allò, un darrere de l'altre, pam, 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 ara això, ara jo, i jo ho faig igual que elles, perquè jo em poso al mig de la placeta, em poso el meu micròfon penjat a l'orella... I els hi vaig dient, però la vaig fent. Vull dir que jo no m'escaqueixo, eh?
No, tu també allà com la primera. Escolta, quin exercici costa més a la gent, Bàrbara? Quin és el que els hi costa més?
les abdominals és el que costa més.
Home, clar, t'ho diràs.
Perquè, clar, mira, pensa que fem 40 de fixes amb les cames enrere, la panxa baix, mirant endavant. Vull dir que és difícil. En fem 40. 40 més puixant i baixant.
Clar.
Escol... I després sí. 10 de cada cama, la dreta i l'esquerra. Vull dir que no aquesta podria. És la que quan acabem diem un dia... però vamos, sopant molt a gust i sempre un somriure...
Oh, i tant.
I s'estan molt contentes, jo més.
Mira, un dia podrien enviar la caravana i els hi direm a la Olma Giró que vagi la girocleta claro. A fer un exercici amb la Bàrbara. Escolta, mira, Bàrbara, una cosa... Ara que ve el bon temps, vols dir que no també podríeu fer exercici? No sé si feu aquagym a l'aigua.
Sí, mira, el 15 de juliol acabem, perquè amb la calor no es pot aguantar, estem a ple sol,
ah.
I llavors tenim massa calor, es comencem a l'estiu, a l'horari d'estiu es comencem a les 9 i mitja. I acabem a les 10 i mitja. Aquesta mitja hora, de 10 i mitja amb 11, tu no saps com es nota, diguéssim, la calor. Llavors acabem el 15 de juliol i es comencem al setembre quan es comencen els col·legis.
Com el col·le. Hard, que tu li volies fer una pregunta a la Bàrbara.
Sí, després de fer tots aquests exercicis, però mira, ara ha anat molt bé que preguntessis per l'aquagym, us animeu a banyar-vos, també, perquè deveu acabar ben cansades i acalorades.
Hombre, claro que ens banyem, claro que ens banyem. I a l'estiu, quan pleguem, sí. No totes, perquè hi ha moltes, has de pensar que totes són lleiones i ja tenen els nets o se'n van a fora amb la família, vull dir que però les que queden aquí, anem a la platja
claro.
Que jugar amb l'aigua per divertir-se.
Claro.
Està molt bé, Bàrbara. Escolta, ja anem acabant, Bàrbara, però quants anys fa que feu aquestes classes? Quan va començar tot?
Jo 28. Em vaig jubilar als 60. El meu fill em va comprar una bicicleta. Vaig aprendre a anar amb bici i vaig a la platja amb la bici. Deixo la bici allà en un cantonet. Faig la gimnàsia, torno a agafar la bici i cap a casa.
Perdona, o sigui, amb 68 anys, Bàrbara, tu vas aprendre a anar amb bici?
No, als 60 vaig aprendre a anar amb bici.
Déu-n'hi-do. Molt bé. Doncs escolta, és un gran exemple de la Bàrbara Martínez. Bàrbara, fa uns dies es va presentar l'alcalde, el Jaume Collboni.
Sí, senyor, el Jaume Collboni.
Que va fer classe, o no?
No va fer classe, perquè quan va venir estava tan núvol i com que venien a fer-me un homenatge van dir, fem-li que si es posa a ploure li puguem fer.
Clar, i a més els homes ja els hi fa vergonya, no? Ja ho deies, Bàrbara, que potser...
Però bueno, va venir fent un pas de gimnàs, que jo el vaig rebre fent-li un altre.
Carai. Fem una... Mira, Bàrbara, jo crec que un dia l'Olma Giró, la nostra companya, perquè això està obert a tots els públics.
Hombre, claro.
A totes les edats.
Claro, vale. Claro.
Doncs que un dia la companya vagi a fer una classe, que dius que són a les 10 del matí de dilluns a divendres, però...
Em farà molta il·lusió.
Oh, i tant. Bàrbara, ens deien que tu li vas fer una... Li vas demanar, no?, alguna cosa al Collboni, o no, a l'alcalde?
Li vaig demanar que si em podia fer una mica desbandir els bancs, perquè allà a la placeta nosaltres ens posem a la plaça del Bogatell, que és una plaça on hi ha la Guàrdia Urbana, la Creu Roja... Vull dir que estem molt, molt, molt vigilades i molt, molt bé.
Molt controlades, no?
Molt controlades. En allà, si s'acosta algun tonto que ve a fer alguna
cosa,
en seguida surt la Guàrdia Urbana i aquí tranquil, que estan treballant. Vull dir que... I li vaig demanar si em podia posar uns quants bancs més.
Molt bé. Bàrbara, que feu exercici amb música, o no?
No, la música... Mira, tu sents la meva veu?
Ui, tant.
Pues estic afònica, Però vull dir que no fa falta música, no.
I...
Jo vaig comptant tots els exercicis, 1, 2, 3, o sigui que... I així tota la classe.
Clar, llavors hem de dir que el vostre grup us dieu les benparides, Bàrbara?
Això ens van posar, sí.
Així us ho vau posar.
Les benparides.
Clar.
És que n'hi han de molt maques,
I tant, segur. Escolta, hi ha alguna frase motivadora que els hi diguis o no?
Bueno, jo sempre dic amunt, 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 amunt. Quan es comencem la classe, els dic preparades i totes que estan fent la seva reunió explicant-se, vas veure la novel·la ahir, com estava això, allò. I quan jo em planto al mig i dic, anem a començar, allà hi ha un silenci tremendo, i llavors amunt, 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 puixem els braços en l'aire, i després jo, si, quan fem un exercici que queda molt bonic, perquè això sí, és com una banda de música, totes van a l'hora.
Que maco.
Totes van a l'hora. I si ho fan malament, dic, pareu.
Ep.
Perquè aneu desgarriades fins que no... I totes... Tu saps el que és veure un grup de 80 persones aixecar la cama en l'aire totes a l'hora, baixar els braços tots a l'hora? És que fa molt maco.
No, no, i que sou un gran exemple. Bàrbara, no tenim temps per més, però ja continuarem parlant amb tu un altre dia, pues, si et sembla.
Com aquella, ja veus, jo sempre dic, no sé si sabré parlar, no sé com hauràs sentit, però és com... M'expresso tal com ho sento, eh?
88 anys, eh, Bàrbara Martínez. De conya, ho fas de conya. Escolta'm, et va fer il·lusió l'homenatge que et van fer, que no t'ho he preguntat.
Molta, 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 perquè no ho sabia, no m'ho esperava. Quan vaig veure que baixava l'alcalde, dic, a on va? I nosaltres ja havíem començat la classe. Ens vam posar a fer la classe i, clar, ell va venir i va dir, vinga a fer un homenatge a la senyora. I ja va venir amb un pas de gimnàs i jo el vaig rebre un altre pas, però em va fer molta il·lusió. Molta,
quin pas de gimnàs era, Bàrbara? Quin pas et va fer el Jaume Collboni?
Bueno, va obrir els braços i va allargar la cama.
Ah? Com un gimnasta?
I jo el vaig rebre, pues, amb els braços oberts i la cama en l'aire.
Bravo. Bàrbara, escolta'm, t'haurien de posar un carrer. Hauríem de demanar-li al Collboni que...
Estic... No, jo penso que estic afònica de tanta emoció...
Que portes,
que... A darrere de que va venir ell, no havia vingut... Bueno, la tele que havia vingut havia sigut la de Cazamariposas.
Sí,
que van venir i em van fer un reportatge.
Molt bé.
Però ja no havia vingut mai ningú més. Va venir ell, escolta, amb la Tele5, la BTV, ahir la TV2, o sigui que, escolta'm...
Molt bé.
I avui vosaltres.
I avui nosaltres. Escolta, Bàrbara, saps què passa? Que sempre nosaltres demanem als nostres corresponsals. Avui tu estàs a diguéssim, a la platja de Barcelona. En quin punt estàs, Bàrbara? T'ho puc preguntar, que ets veïna? Ah, diu
mira,
que no.
Estic al punt del Bogatell.
El Bogatell.
La platja nostra és la placeta del Bogatell.
Vale. Llavors et demanem una previsió del temps i del trànsit. Ara mateix. Bàrbara, com ho tenim, això?
El temps de fàbula.
Fantàstic.
El temps de fàbula. I el trànsit, pues, per allà per la ronda, perquè, clar, la platja està tocant la ronda.
Claro.
Llavors ho tenim una mica complicat, però, vamos, ens en sortim.
Fantàstic, tu. Doncs ens ha agradat molt aquesta previsió. Bàrbara Martínez, continua igual, com sempre, eh? Que això ho feu molt bé, 88 anys, eh? A la platja del Bogatell, de dilluns a divendres, cada dia, gimnàsia i jarque.
Sí, sí, espectacular. Jo no aguantaria aquesta classe, eh?
Quan 100 abdominals, a dir?
Mira, vaig a dir... Ja sé que no hi ha temps, però tot és un exemple.
Digues, va.
Nosaltres som iaies. Els nois de la Creu Roja, l'any passat un d'ells, que estava molt ferm, va dir, em puc posar? Dic, sí, claro. Es va posar. Va fer la classe. Dic, bueno, fins demà. L'endemà el veig que està aturat allà a la porta de la Creu Roja i el vaig a buscar i li dic, noi, que anem a començar. Dic, no em puc moure. Ho sento, però no em puc moure. I no va venir perquè diu que no es podia moure. O sigui que...
Cruiximents.
Nosaltres estem molt preparades.
Clar. Bàrbara, tu pels cruiximents, què recomanes per les agujetes? Què recomanaries?
Mira, jo quan acaba que ve alguna de nova, i dic, ara quan arribis a casa, pren-te un gotet d'aigua amb una cullerada de sucre i una de bicarbonat. Ho remenes, t'ho prens, i l'endemà... Tindràs les agujetes, però no les tindràs fortes. I el que has de fer és no faltar, perquè les agujetes no se'n van només que amb tot l'exercici tu li continues donant.
Això és així.
Molt bé. Bàrbara Martínez, ara sí que ho hem de deixar aquí. Continuarem parlant.
Vale.
I enhorabona.
Bueno, i moltes gràcies i ja sabeu el telèfon.
Oh, i tant, ja et trucarem. Gràcies, Bàrbara. Una abraçada ben forta.
Adéu.
Què? La Paula Moreno riu, sí.
És aquesta que... dona està creant un exèrcit, eh?
Home, on s'ha de firmar?
Gent molt persones, preparada, eh?
Sí, sí, sí. Això és així. Mira, li podíem haver preguntat, perquè diu que no s'hi posa música, però estic convençuda que canten.
Ah.
Ells segur que canten alguna cançó, perquè aquesta dona hauria de ser la presidenta De Harkey, ja t'ho vaig dir. Del món.
Del món.
Bàrbara Martínez.
Sí, sí, quina energia.
Dona jubilada de 88 anys, que la trobareu al Pat Salvo Gatell, sí, sí, sí. Cada dia dilluns a divendres. A veure si liem a la nostra companya, la Giró. Jo crec que...
A veure si s'anima.
Que ho faria de conya.
Ara que pensi en prendre's l'aigua amb sucre i bicarbonat per els cruiximents.
I el bicarbonat...
No hi ha?
Sí, no. Si és una mica de polsim, no passa res.
No passa res, eh?
Jo sí que havia entès que era per les agulletes, però un cop... les tenies i mullar-te els peus perquè no et fessi mal,
clar,
això.
Per previsió, no
però,
ho sé.
Però té raó la Bàrbara, eh? El que va millor també és seguir fent exercici.
Ah, exacte.
No parar.
Torna-hi. Vinga, va, 5 minuts i ens situem a un quart de... ja 4 de la tarda. Cap on ens portes avui?
Mira, doncs avui us porto el 2001.
Moreno.
Què li ha passat?
Que la tenim aquí. Diu que és l'any que va néixer ella.
Ah, sí, clar. Oita.
Clar, és el més important, diu. Oh, ara que explicarà la coro. Bueno, coro, aviam. Va. Què va passar?
Mira, doncs tal dia com avui, el 21 de maig de 2001, Lorenzo Gomis publicava un article a La Vanguardia sobre el fet de dormir i afirmava el següent. Donde mejor se duerme es en el tren.
Tal com vas del xacatxà, del xacatxà del tren. Que gusto da viajar cuando se va en espera.
Jo no sé si vosaltres sou de les que dormen al tren.
No, jo no aconsegueixo, no, que va.
Jo el tren no, és que és difícil, perquè al final estàs exposat constantment.
Però sí que t'agafa aquella nyonya.
Mm-hmm.
Si et toca la finestra en direcció on circula el tren i et cau aquell ressol, yeah, allò mitja tarda... Mm. Ja. Ve de gust.
Jo algun dia, si necessitada, sí que potser he fet una dormideta.
Un cop de cap.
Sí.
O sigui, es veu que l'autor es va adonar de totes les coses que es poden fer a la vegada mentre anava cap a casa amb el tren de la línia de Tibidabo, perquè no només la gent dormia. Es veu que al davant, això, si hi havia una dona que s'hi havia assegut molt seriosa, havia tancat els ulls, i de sobte ja estava dormint, respirava lentament, es mantenia recta, amb el cap recolzat al seient, i això, perfectament adormida. No era l'única que dormia. Una mica més endavant, en diagonal, hi havia una noia que dormia també una mica més inquieta, una mica més insegura, però dormida. És una mica com el que estaria jo. Perquè jo crec que no te'n pots fiar de res, el tren, a no ser que sigui el tren de l'alegria.
Aquest és el tren de la il·lusió. Aquest és el tren de l'alegria. Aquest és el tren de la il·lusió.
De fet, potser com els badalls, el son també és contagiós. I és que dormir en un tren és una mica com anar nu enmig del poble.
Carai.
És una cosa que fem en la nostra intimitat i compartir els nostres roncs, la nostra respiració forta i fins i tot el moment de caure la babeta amb desconeguts, home, doncs què voleu que us digui? Si ens ho penséssim dos cops, segur que no ho faríem tant a la lleugera. A més, al tren dormim asseguts, que sempre perilla que acabis badant boca, i no tots els que ronquen saben que ronquen.
Això és així.
Eh? Sí. Jo un cop vaig anar, quan vaig conèixer la meva sogra així com de viatge,
sí.
Resulta que tots els que érem allà al cotxe, tots família, anaven dient, ui, jo com ronco, ui, com ronco. I jo no en tenia constància fins llavors. Total, vam arribar allà, dormíem tots junts en una mateixa habitació.
La sogra
no va dormir. I sabeu, qui no l'havia deixat dormir? Doncs jo mateixa.
Oi, coro.
Jo no sabia que roncava. Doncs
ja,
mira...
No vas quedar bé, ja.
No, clar, el dia següent em vaig juntar de Bisbapurú, o no sé com es diu.
Però això és molt curiós, que la primera vegada que us coneixeu ja quedeu tots per dormir a una mateixa habitació.
Jo la coneixia, però allò que no hi has conviscut.
Ah,
Però, coro, tu no fas la... No dona la coro de...
No, és que crec que no ho he tornat a fer mai més.
Ah, només aquell... Ah, dels nervis. Potser eren els nervis.
No sé. Jo crec que el constipat. Ja et dic, em vaig juntar de crema d'aquella de menta, el bis, no sé com es diu.
Això de roncar.
El Vicks Vaporub.
El Vicks Vaporub i iau. I no hi va haver problema, digues.
Una pregunta, el tren de l'alegria?
Sí.
Què és el tren de l'alegria?
És un joc de quan som petits.
Ah, sí?
Sí. Sí.
Que ho fèieu a vagar, això?
Sí, es fa els casals d'estiu.
I jo no havia consistia?
Fet res, tu vas, tal com el jugava jo, tu vas al davant d'algú, és un de sol que va voltant.
Sí.
Es posa al davant del qui vol,
sí,
i li fa una mena de ball, que no recordo gaire bé, i llavors se l'endú, i són dos fent la conga, i llavors aquests dos paren davant de dos altres, i s'enduen, llavors ja són quatre. I
qui guanya?
Com... no guanya ningú, Marta.
Perquè aquí no cal guanyar.
No m'interessa més això, doncs.
Noia, és que no cal guanyar sempre.
No, bueno, mira, guanyes l'alegria i la comunitat.
Tranquil·la, home, tranquil·la. L'important és participar.
Ara.
Sí, l'important és participar.
Tornem a l'experiència de l'autor de l'article. En aquest tren, que anava a direcció al Tibidabo, sí, hi havia gent que llegia, un estudiant que repassava els apunts. I aquí, 2001, ja hi havia una noia que remenava el mòbil, que jo no sé què hi podia fer en un mòbil del 2001, eh? Perquè no era un smartphone.
Clar.
Llavors, no sé si jugar a la SERP, repassar la llista de contactes, enviar un SMS, que això devia ser una feina impossible amb aquell teclat tan poc pràctic. En tot cas, la varietat d'accions que realitzaven en el tren era més que àmplia.
Vivió en un tren y lo llamó el huracán. Podía viajar sin tener que viajar. Y cada día marcaba su diario de sueños con él.
L'única persona que no feia res era l'autor i se sentia estrany, avergonyit. I d'entre totes les opcions d'accions que veia al seu davant, ell va decidir dormir. Aquesta última activitat li va semblar la que mereixia més atenció i tenia més mèrit que qualsevol altra en un tren. Perquè no és fàcil dormir sense recolzar-se en un angle del silló o un braç del seient. Però el més difícil de tot és no passar-se de llarg a la parada on has de baixar.
Mm, t'has de posar l'alarma.
Sí. Ah, exacte. I és que, clar, una cosa és dormir en un tren d'espai curt entre parades i l'altra de molt diferent, dormir en un tren de llarga distància, on trobes poetes que s'han perdut pintant grafitis a les seves parets i molta gent que es troba sola. Aneu amb compte a dormir-vos al tren, que hi han passat coses ben estranyes. Com la història d'un home ara fa 2 anys que es va quedar adormit al tren, va intentar posar-se còmode i es va quedar atrapat al braç del seient. Aquí teniu la fotografia.
Oh! Oh. O sigui, es va quedar...
I no podia sortir, o sigui... De
com va entrar aquest cap?
Ah, mira, doncs, és que saps aquestes coses que passen quan et quedes encallat a algun lloc?
No, sí,
no saps com hi has entrat i a l'hora de sortir...
Perquè saps què passa? Que igual estava feia calor, ja m'ho imagino, en aquest tren. Estaves una mica suadeta.
Ah,
saps?
Ja.
Llavors, sort que no rellisquis més.
De fet, el cos s'infla quan tens calor, no?
Ah,
una
doncs
mica.
Això no ho sé.
No ho sé. No ho sé. Deu ser això. Una mica jo crec que li va passar per no deixar que ningú se li posés al costat. Que escolta'm, això... L'altre dia, de fet, tu, Marta, comentaves que et fa molta ràbia la gent que posa els peus al seient.
Ui, sí.
Doncs mira, aquest s'hi va posar de ple.
Sí, sí, tot el cos.
A causa d'aquest estrany accident, perquè no és comú que això passi, el tren es va aturar durant 20 minuts mentre el personal de seguretat intervenia per treure'l. Finalment, per sort, va sortir-ne il·les.
Quin ridícul, eh?
Home, t'ho diràs, amb el cap ben vermell.
Hosti, tu.
Home.
Aquesta encara no ens ha passat, Raga. Home. Tot arribarà.
I esperem que no passi.
Sí.
N'hi ha un altre, el Jim, que durant el mateix any 2022 va pujar un tren per anar-se'n a centenars de quilòmetres lluny de casa per compromisos laborals.
Sí.
Era un tren nocturn a Escòcia, de manera que es va posar a dormir tota la matinada. I en despertar-se al matí encara seguia la mateixa estació en la qual havia embarcat hores abans. O sigui que mai va sortir de l'estació.
Oh,
saps allò que dius? Va, tu, sí, avui no dormo perquè demà agafo el tren, passaré tota la nit dormint i així un cop arribi, oita... Me'n vaig a la reunió,
on
he d'anar.
Aquest home?
Doncs no va arribar-hi, no. Oh. De fet, es va llevar i era la mateixa estació de sempre. I per acabar, una única història de l'any 2018. Una noia jove estava desesperada per la seva difícil situació econòmica i ho va explicar per telèfon a la seva mare mentre viatjava en un tren de Londres. Després de la trucada es va quedar adormida i mitja hora més tard, en despertar-se, va notar un tovalló al seu seient. I a sota del tovalló hi havia unes 100 lliures esterlines.
Oh,
molt bé.
Però això
molt
és bona bé. Sort, molt
Hosti,
bé, no?
Tu. Ah, molt bona sort. Clar. Sí, sí, sí. Ara n'hi ha per anar fent
exacte.
Trucades, eh?
Ara ho provant.
Exacte. Així que res, mentre hi siguis, dormi i gaudeixo. La qüestió sempre és no deixar que se't passi el tren.
El compàs del xacatxà, del xacatxà del tren, que gusto de viajar cuando se va en espera.
Doncs mira, moltíssimes gràcies per aquestes notícies.
A vosaltres sempre.
Vintage, coro, i ara quan passen... Carai, tu, quin sospir, Harke.
Sí, perquè m'ha agradat el que has explicat tot. Jo ara pensava això, aquestes becainetes que fas al tren, així, lleugeres, però que quan et despertes... Oh, estàs descansada.
No feu la becaina, ara,
No, no dormiu.
Ara ben atents, perquè és l'hora de fer la digestió. Ara passen 3 minuts d'un quart de 4 de la tarda i farem la digestió un dia més amb la Harke.
Doncs mira, avui parlarem... De fet, avui ens visita a l'estudi un dels patrons de la Fundació Pere Relats i responsable també del Casal Sagrat Cor, que és el Josep Bou. Amb ell descobrirem precisament aquesta fundació Fundació Pere Relats.
I recordem que aquest cap de setmana comença la Fira Gran, la Fira de la Gent Gran, també. I que estaran amb nosaltres divendres, però abans fem aquesta prèvia amb la Fundació Pere Relats i tot el que ens expliqui el Josep Bou. Això serà després d'aquesta petita pausa. Ara tornem.
A Lisboa, en tren de lujo, yo viajaba y a mi lado muy galante.
Ràdio Estel.
Busca't una excusa per fer una expedició a Groenlàndia, per mirar els ulls a Marina Abramovic, per conèixer els orígens d'Oasis. Busca't una excusa i connecta't a CaixaForum Plus, la plataforma gratuïta de cultura i ciència. Sèries, documentals, podcasts, concerts i molt més. CaixaForum Plus, la cultura que t'espera. Fundació La Caixa.
Escolta, truca en Navalles.
Em cal un assessor en màrqueting i publicitat.
Truca en Navalles, són experts que t'ajuden.
Vull consell en comunicació, disseny, màrqueting.
Truca en Navalles, 670-831-796. Catàlegs, webs, fires... Truca a Publicitat Navalles, 670-831-796. Vendràs més i millor.
Tot el que necessites i més, molt més, a l'app de Ràdio Estel. Busca-la com a Ràdio Estel Oficial i accedeix als teus programes, als teus podcasts, la ràdio en directe i el canal online Ànima Estel. És l'app de Ràdio Estel. És la teva app. Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs. Estàs escoltant Fabricació Pròpia. Amb Mercè Raga.
Seran 3:45 de la tarda. Avui, abans ens ho dèiem, us volem presentar la Fundació Pere Relats, una entitat que es va crear l'any 1972 al barri del Poblenou de Barcelona per atendre persones grans que estaven soles. Avui, aquesta Fundació Pere Relats compta amb diferents centres de caràcters variats, però que segueixen tenint en comú aquest esperit fundacional. Residències, centres de dia i casals que conserven la raó de ser de la Fundació Pere Relats, que ara descobrirem, que la gent gran pugui quedar-se al seu barri a prop dels amics i familiars i que hi trobi un ambient acollidor, ja és d'entrada l'objectiu. Per tot plegat, avui volem descobrir més coses d'aquesta fundació i per això ens visita a l'estudi un dels patrons de Pere Relats i responsable també del casal Sagrat Cor, que és el Josep Bou. Josep, bona tarda.
Bona tarda.
Com
aquí
estàs?
Estic per explicar-vos una mica totes les històries de la Fundació Pere Relats i del casal del Sagrat Cor.
Val, perquè aquí hi ha diferents fronts que ara anirem desgranant. Exacte. I descobrint. Sí. Comencem, però, amb una dada, i és que l'any passat se celebraven 50 anys de la mort de Pere Relats. De fet, va organitzar molts actes. Explica'ns una mica, costa'ns aquesta figura de Pere Relats, qui era i, sobretot, la seva vocació, també.
Molt bé, doncs mira, en Pere Relats és l'ideòleg de el que és la Fundació actualment de Pere Relats. Malauradament, jo no el vaig arribar a conèixer en persona, perquè just va morir quan jo tot just tenia 12 o 13 anys i, per tant, no el vaig arribar a conèixer personalment. Però sí que estic en el patronat en contacte amb persones que el van conèixer personalment. Durant tot aquest any hem realitzat tot un seguit d'actes per commemorar la tràgica mort d'en Pere. En Pere va arribar al barri del Poblenou cap allà als anys 70, i des de bon començament es va distingir per una persona molt propera a les necessitats de la gent més senzilla, la gent malalta i la gent que vivia allà al Poblenou i que no tenien família o que no tenien recursos. I ell, que era una persona així molt llançada i molt oberta i molt dinàmica, en Pere, va de seguida rodejar-se de persones bones, de grans persones del Poblenou, que altruistament i d'una manera molt voluntària, van començar a organitzar el que és l'embrió de lo que ara és la residència. Eren persones voluntàries que un diu, mira, jo tinc una taula de càmping, això ens ho explicava la Rosa en una entrevista que li feien fa poc, sí. I amb la taula de càmping muntava una mena d'administració. Una altra tenia coses sanitàries que les aportava. I a poc va anar començant un embrió amb pisos que llogaven allà al Poble Nou. Primer van llogar un pis a través d'un constructor, el Jaume Batlle, que va cedir un pis que el van començar a llogar per poder-hi acollir les persones grans del Poble Nou. Uh-huh. Aquest seria l'inici més emblemàtic i que la Mercè, que és una de les actuals patrones, sempre ens diu que vam començar amb una espardenya i amb una sabata. Vull dir que vam començar, com moltes coses, fa 50 anys, sense cap recurs, sense cap suport d'institucions i amb moltes ganes de tirar endavant.
Què creus que diria Pere Relat si ara veiés com que s'ha convertit Poble Nou, no? Un barri segurament, bé, si l'any passat es complien aquests 50 anys de la seva mort, no sé avui què li semblaria, perquè el barri s'ha gentrificat, els preus, ell que també s'ocupava, no?, del tema dels lloguers, no sé com ho veuria tot plegat.
Ho hem comentat en el patronat més d'un cop, en Pere es moriria de vergonya, perquè ell era un home superdiscret que mai donava, diguem-ne, la cara. Ell sempre utilitzava els seus voluntaris, els seus amics, per anar movent. Ell movia els fils des del darrere, però ara s'envergonyiria. Per exemple, a la Rambla del Poble Nou, quan va morir, es va fer al cap d'un temps una subscripció popular i es va fer un monòlit amb record de la seva mort, que està allà a la Rambla del Poble Nou, en un lloc molt cèntric.
A quina alçada el trobem?
Al carrer Doctor Trueta, a la cantonada de Doctor Trueta, just enfront d'on hi havia la parròquia de Sant Bernat, de la qual ell en va ser rector els últims anys de la seva vida. Doncs allà hi ha un monòlit amb record d'ell. Doncs això sol, ja en el Pere li faria vergonya de saber que es va congregar tota una quantitat de gent del barri per fer un monòlit amb el seu nom. I quan ara estem construint una segona residència, que ara ja ho explicarem, doncs ara diria, massa gran, massa maco i massa bonic tot, d'una època que ell doncs anava de campaments amb els nens i que anava doncs això d'una manera molt senzilla. El Pere era un gran personatge. Era un personatge d'una senzillesa evangèlica, d'una senzillesa que realment era contagiava. Ell, per exemple, explica les seves germanes de 80 i pico d'anys, que just aquests anys les hem conegut, que la família li regalaven sabates noves en el Pere per anar a la muntanya, i de seguida que trobava una persona necessitada, el Pere li regalava les sabates noves a una altra persona. Diu, segur que les necessita més que jo.
Vull dir que sí, tenia aquest esperit, no?, i també de crear comunitat, de crear xarxa.
Correcte.
També més enllà de la misantropia, no?, que tant el definia. Clar, estem parlant de fa molts anys, no?, Pere Relats encara era en vida. Avui, explica'ns una mica què es dedica aquesta fundació.
Doncs la fundació és el fruit de tota l'evolució d'un treball de moltes persones que van començar d'una manera voluntària, com et deia, van començar amb un pis, després un altre segon pis, i a mesura que anaven tenint més gent, van anar llogant pisos. Van arribar-ne a tenir 7 o 8 pisos petitets pel Poble Nou que feien petites unitats de convivència. Fa anys, també, allà al carrer Venero del Poble Nou, hi havia una residència, una escola de les senyoretes, que en dèiem, que jo de petit hi havia anat per fer un parvulari, un any de parvulari i les senyoretes. I aquestes senyoretes també van cedir una part del seu edifici per acollir-hi a la gent gran o la gent malalta del Poble Nou. I a poc aquest espai de gent gran de la residència del carrer Venero s'ha anat fent gran, i els últims anys de la vida de les monges de la congregació de la petita companyia del Cor de Jesús, que era el nom d'aquesta companyia de monges que tenien aquest espai allà al Poble Nou, aquesta comunitat els últims anys de la seva vida van viure acollides a la residència, i la residència va anar creixent i va ocupar tot l'edifici. Ara és un edifici de 4 plantes i tenim prou solvència com per poder construir una segona residència al Poble Nou, que està a punt d'acabar-se el que és l'obra. A 150 metres de la primera residència n'estem construint una altra gràcies a la donació de les monges d'aquesta petita companyia.
De fet,
companyia.
No pareu, eh?
Sí, exacte.
No pareu, Josep. Sí, estem parlant amb el Josep Bou, que és un dels patrons de la Fundació Pere Relats i també responsable del casal Sagrat Cor. Si et sembla, Josep, comencem per aquest casal, perquè ens agradaria una mica que ens desgranessis tots aquests projectes que teniu entre mans. De fet, tu n'ets el responsable. Explica'ns què és i a qui va dirigit, pretén acollir aquest casal.
Correcte. Aquest casal que tenim a Viladrau forma part de la donació que ens van fer aquesta companyia de monges. Ens van fer la donació de la casa de residència del Poblenou, altres edificis patrimonials i la casa de Viladrau. Aquesta casa de Viladrau era un casalot que es va fer fa més de 150 anys. Ben bé els orígens queden una miqueta a l'oblit, no sabem exactament qui el va construir, sembla ser que va ser un indiano, que estava relacionat amb les monges a nivell de parentiu. I les monges van rebre aquest casal de Viladrau. Aquest casal de Viladrau, junt amb tot el patrimoni de les monges, l'any 2009, la Fundació Pere Arlats el vam rebre. I llavors, des d'aquell any, vam començar a pensar què colleres fem d'aquest casal. És un casalot enorme, d'estil noble, és una casa gran, amb moltes dependències, i des del bon principi l'acollia, el fèiem servir per acollir els avis de la residència que anaven a fer estades de 3 o 4 dies. Però l'estat de l'edifici era decadent i molt deixat, no reunia
que
condicions.
Això és una feinada, eh?
Exacte.
Josep?
Exacte. I hem estat ara aquests últims 7 anys, sense exagerar 7 anys, primer fent un pla de viabilitat, fent un pla, un estudi de si era possible o no, i invertint-hi molts diners per rehabilitar-lo. I ara està legalitzat, just d'ara, de fa 15 dies, després de 4 anys de treball, hem rebut la notificació del Departament de Joventut de la Generalitat, que tenim ja nom i codi d'un edifici titulat com Albert. Aquest edifici l'utilitzem principalment perquè els avis hi puguin anar-hi uns quants dies de descans, de lleure i d'oci. Però és evident que utilitzar-lo només unes quantes setmanes d'any per això no seria rentable i volem fer-ne un ús social. Això què vol dir? Doncs que també l'oferim amb altres comunitats religioses, amb altres residències, amb altres instituts que hi vulguin fer dies d'estada. Per exemple, hem acollit durant aquests anys nens que fan colònies d'allà a Viladrau. Hem acollit, per exemple, grups de famílies i d'amics. S'hi han fet concerts, s'hi han fet esdeveniments socials, tipus, per exemple, trobades de ioga, trobades d'espiritualitat. Això ja s'ha anat fent, però ara estem en un moment que hem de créixer perquè tingui una rentabilitat social i també econòmica.
Estem parlant del casal Sagrat Cor de Viladrau,
eh? Exacte, el casal Sagrat Cor de Viladrau, que és un antic edifici senyorial molt xulo i que té 50 places per poder-hi fer nit. Tenim cuina, tot el legalitzat, evidentment, des de fa ben poc, i la casa té 50 places i adherit a la casa hi ha una capella, una capella que hi caben 100 persones que s'hi han fet concerts i altres activitats.
I a tot això estem passant per alt també una de les coses segurament més boniques d'aquest casal Sagrat Cor, que deu ser l'entorn, no? Viladrau, això és a la comarca d'Osona. Sí. Explica'ns aquest entorn, aquesta natura exuberant, quin paper juga en tot aquest ecosistema del casal?
És el marc idoni per poder-hi fer activitats a la natura. Just ara aquest mes ens hem adherit també al Parc Natural del Montseny, i el Parc Natural del Montseny, que ens ha vingut a visitar i a veure, ho diu, és el balcó privilegiat de Viladrau. Des d'allà es veuen les agudes, des d'allà es veu tota la serralada del Montseny, i els que som amants de la natura diem això és un lloc privilegiat. I ara, amb l'aigua d'aquest mes, és un regal de verd i d'exuberant que està tot. Tenim arbres centenaris en el jardí de la casa que realment fan molt de goig i són realment un exponent de la natura i de la creació de Déu. Realment, des d'allà et sents més a prop de l'espiritualitat i de Déu.
Hem dit a la introducció d'aquesta peça que la Fundació Pere Arlats va començar l'any 1972, fa un grapat d'anys, encarada, sobretot, volíem dir, a gestionar residències, ara ho comentàvem, aquest casal Sagrat Cor a Viladrau, però bàsicament va començar els inicis al barri del Poblenou de Barcelona. Sí. No sé si aquí a la ciutat, més enllà d'aquest casal Sagrat Cor, teniu altres centres.
No, a Barcelona el que tenim és la residència 1, que és la primera residència del carrer Venero, i ara estem en construcció de la segona residència. Diguem-ne, aquest és l'objectiu fundacional de la Fundació, és això, és acollir la gent gran i malalta, i per això tenim les dues residències. I, a més, dintre de les residències hi ha un espai de centre de dia, un espai de centre de dia per 20 usuaris. La residència 1 té 96 places, i la 2 tindrà 98 places. Vol dir que acollirem a la vora de 200 persones grans, malaltes o necessitades del Poblenou. La previsió és que el primer semestre de l'any que ve es pugui inaugurar la residència 2.
Deixa'm preguntar-te també, perquè molts, la idea que tenim de residència és molt quadriculada, sí, no? De la residència, de la manera com sí, es tracta i com es cuida la gent gran. Quin és el dia a dia? És a dir, quin enfoc doneu al tracte i la cura d'aquesta gent gran als vostres centres?
L'element més important per la cura de la gent gran són els professionals que tenim a la residència. Tenim uns professionals que realment estan al costat de les persones grans i són els que fan el tracte diari. Ells t'ho explicarien millor, però a nivell, diguem-ne, de funcionament, es funciona amb unitats de convivència, que se'n diu. Són unitats amb les quals hi ha 12, 14 residents, com a màxim 12, 14, que tenen uns espais de convivència, vol dir un office, un menjador, unes habitacions, uns lavabos que comparteixen entre aquests 14 i que no són els 100 que estan tots allà a la residència junts, sinó que funcionen amb petites unitats de convivència. A més, un altre dels reptes que tenim com a fundació és donar alguna cosa més de plus en els nostres residents. Per exemple, hi ha tota una colla d'activitats de lleure i tota una colla d'activitats d'estimulació cognitiva, d'estimulació de la memòria, d'estimulació física, que s'ofereixen com a complement a les estades. Hi ha treballs de musicoteràpia, hi ha treball amb teràpia canina, hi ha tota una sèrie d'activitats que això és el que s'ofereix als nostres residents.
Escolta, és un pla fantàstic. No sé si encara teniu clar, has parlat de dues residències d'aquest casal Sagrat Cor de Vila Drau. Sí. Si algú oient ens està escoltant i l'interessés, queden places? Perquè, clar, el que ens presentes és tentador,
De moment, ara la residència està al 100% plena, però una residència té un dinamisme realment que ho marca l'edat dels usuaris. I de seguida que hi ha una vacant, doncs el temps prudencial per tornar a pintar l'habitació, netejar i tornar-la a posar al dia, només passen uns dies que queda lliure. Tenim llista d'espera, però és molt curta. Mm-hmm. I ara, amb la previsió de la nova residència, ofertarem, doncs clar, 80-90 places més de cara al barri. Vull dir que la previsió és que hi haurà espai per poder acollir aquell que ho necessiti.
Molt bé. Gent gran també hi pot anar, aquest casal del Sagrat Cor de Viladrau?
Correcte, A les estades d'estiu concretament hi van els avis. Ara, el mes de juny, ja hi van la primera estada, i cada cop que vaig per allà a la residència em diu: Josep, quan anirem a Viladrau? Quan falta? Perquè en tenen
clar,
ganes.
Home, i ara més que ja som a les portes de l'estiu, més amb el bon temps, ara ho comentaves tu, aquestes pluges que fan que tot el país llueixi aquest verd.
Exacte.
Suposo que també és un bon moment per apropar-s'hi.
Deixa'm que digui, allà a Viladrau tenim un equip de persones que ens ajuden molt, perquè nosaltres des de Barcelona és evident que no podem fer la gestió directa. I tenim un equip molt professional de persones que ens fan el servei de l'acollida, de la neteja, de la cuina, i són els que atenen directament els usuaris que venen al casal. Volia donar gràcies també a aquest equip de gent que tenim, que és molt important.
Ben merescut.
I tant,
ben merescut,
i tant.
Perquè la sensació és que feu equip.
Sí, exacte.
I això és molt important també amb aquest esperit de Pere Relats, de crear això, xarxa i de ser generosos.
I amb això va la línia de les portes obertes que volem fer el juliol.
El juliol,
Exacte, això és una data molt important.
Apuntem-nos-ho, quin dia de juliol?
El 14 de juliol.
14 de juliol.
Que és un diumenge.
Sí.
Amb aquesta línia que ara incitaves de treball amb xarxa, vam pensar, escolta, mare...
Això a Viladrau, eh?
Exacte, allà al casal de Viladrau, donat que hi hem dedicat 4 anys d'obres i d'inversions, ara és el moment de donar a conèixer el casal, sobretot a l'entorn de la comarca d'allà, i evidentment també a la gent de la residència, als familiars i als treballadors i tots aquells que hi vulguin anar.
Mira, doncs 14 de juliol,
Això
serà a Viladrau.
Exacte.
Una bona excusa per acostar-nos fins a Osona i descobrir aquella zona que és fantàstica. Avui hem parlat amb un dels patrons de la Fundació Pere Relats. No sé si volies dir alguna altra cosa, Josep.
Durant el dia aquest del 14 de juliol tenim previst treballar en xarxa amb les entitats de l'entorn. Ja hem emparaulat, ja ho tenim concertat, que les tres entitats productores de productes locals vindran a fer estar d'allà. La coral que formen, això és genial, tenim una coral d'usuaris de la residència, de gent gran, més voluntaris, més familiars, més treballadors, que faran també un concert allà. Una nova coral que neix a Viladrau, amb motiu de la inauguració, també s'han animat a venir a cantar. Llavors hi haurà tota una sèrie d'actes durant tot el dia 14 que faran que la gent del poble i la gent de la comarca, la gent de Barcelona s'hi sentin convidats a participar-hi.
És meravellós. Jo no sé tu, Josep, si et quedaràs més pel Poble Nou o tiraràs més cap a Viladrau els propers mesos.
Bé, de fet, ja m'ho diuen els amics que passo més dies a Viladrau que aquí a Barcelona.
Home, no els hauré d'estranyar, eh?
Sí, sí, però he d'anar combinant la meva feina, que encara treballo parcialment, i la dedicació al patronat i a Viladrau.
Clar, mira, ara que apuntaves tu també abans, aquest casal, doncs també s'hi poden apuntar grups d'amics. Segurament que els teus amics ja t'apreten perquè organitzis alguna estada.
Exacte, correcte, sí, sí.
Josep Bouf, patró d'aquesta Fundació Pere Relats i responsable d'aquest fantàstic casal Sagrat Cor a Viladrau, ho he dit malament cada vegada. Casal Sagrat Cor.
Ara sí, correcte,
Josep, moltíssimes gràcies.
Molt bé, gràcies a vosaltres.
I felicitats pel projecte.
Gràcies a vosaltres per acollir-nos.
Ràdio Estel. Del 9 al 13 de desembre, els llums de Nadal de la Toscana amb el Club Nous Amics i RT Cultural. Coneixerem Florència, Arezzo, Siena, Pienza i molt més sota els llums nadalencs d'aquesta regió màgica d'Itàlia. Del 9 al 13 de desembre, els llums de Nadal de la Toscana. Vine a aquest viatge amb preus especials pels membres del Club Nous Amics. Entra a nousamics.cat o truca al 93 122 67 00.
Saps què fer per mantenir el volum dels cabells? Introdueix Capilmar Càpsules i loció anticaiguda a la teva rutina. Nodreix intensament el fol·licle pilós, afavorint la reparació capilar. Capilmar repara els teus cabells des de l'arrel i els revitalitza, recuperant així la fermesa i la brillantor. Demana Capilmar de Laboratoris Marnis a Herbolaris, Farmàcies i Parafarmàcies. Més informació a marnis.com.
Ràdio Estel. Escoltant, veient, sentiràs. Fabricació pròpia. Ràdio de quilòmetre zero i amb segell de qualitat.
Minuts i seran 3:15 de la tarda. Qui rialler, que vens?
És que la Paula està distreta i no ha tirat tiros avui.
Ah, mira. Estàs amb tot, eh?
Ara. Ara estava pensant, hem d'avisar l'audiència. Avui és dimarts, eh? Perquè sembla dilluns...
És veritat, Pau Massip, és veritat.
Pels que siguin de Barcelona, llocs on hi fos festa.
Perdona, però, a veure, jo... Clar, aquesta segona Pasqua... Jo pensava que era festa a Barcelona, però hi ha molts llocs de Catalunya que també feien festa.
Sí, però no tots.
Però quin no? En sabries dir un que no?
Arenys de Munt, al meu poble, no és pas festa.
Ah, veus?
No, en canvi Mataró sí que és festa.
Martorell tampoc van fer festa, diu.
Clar, depèn dels llocs, hi ha molts llocs que no. Sí que és veritat que, a part de l'àrea metropolitana, molts municipis se l'agafen també per coincidir amb Barcelona i llavors molta gent, realment, perquè molta gent viu en aquesta zona i molta gent treballa en aquesta zona i molta gent té festa, però no és festa a Catalunya.
Però Lleida, jo em pensava que no farien festa i també van fer festa. Bueno, no ho sé, és d'aquestes coses.
Per què van fer? A Lleida ciutat?
No, amb uns pobles de Lleida.
Ah, però per què? Perquè Lleida
per
fa poc va ser...
Pasqua, eh? No, res a veure amb la festa major. Era com...
No sé quin era ara, Sant Anastasi.
Sant Anastasi, correcte. I ara ja comença la Fira del Cargol.
Però Girona tampoc va ser festa. O sí, no ho sabem.
Mira, és que això...
No, Tarragona no, perquè és Santa Tecla i Sant Magí.
I espera't, perquè avui, dimarts, hi ha algunes escoles que també s'han agafat... En comptes d'haver-ho agafat el divendres, s'han agafat avui, de lliure disposició. Això... Això... Bueno, nosaltres vam fer festa, o sigui que jo...
Sí, no podem dir res.
No podem dir res.
Aquest any no podem dir res.
Ah, i et volia dir una altra cosa, se m'ha anat al Sant al Cel. És igual.
Bé, doncs això, que quedi clar, sí. L'audiència, que avui és dimarts.
Avui és dimarts, avui però és com dimarts. Que ahir era festa i anàvem refregits, hem demanat en Pau Massip si ens podia passar l'agenda de la setmana.
Sí. Però jo sempre, com que sempre innovo amb aquestes coses...
Què et passa?
Les dades importants no són aquesta setmana, són la setmana que ve.
Més enllà.
Sí. Sí, perquè a la setmana que ve, el 30, que ara no sé quin, què cau, 30...
A veure, avui és 21... És dijous, el dia 30.
Dijous que ve, el Congrés aprova la llei d'amnistia. Carai, estem espessos avui. Avui s'ha confirmat que aquest dijous ho aprovaran els portaveus i els membres de la Junta de Portaveus del Congrés i la setmana que ve es vota... al Congrés.
Molt bé.
Què passa? Ja què fan? Ja
bueno, se'n riuen.
Se'n riuen de que m'entrebanco. Clar, com que ells no parlen...
Jo no m'he rigut, eh?
Com que ells... Bueno, no t'has aguantat. Mira, si estàs rient, com dius que no?
Va, escolta, s'ha de votar la llei d'amnistia el dia 30.
El dia 30. D'acord. Sí, la setmana que ve.
Pere Aragonès, però, el tenim també enfeinat, no? Perquè avui també ha convocat, si no m'equivoco.
Avui, exacte, sí. Avui s'ha confirmat que la sessió de formació del Parlament serà el 10 de juny, que serà l'endemà de les eleccions europees, i és a la data límit. S'ha confirmat avui, sí, ho ha decidit, ho ha publicat avui el president de la Generalitat.
El president de la Generalitat, que per cert demà... és demà, no?, aquestes jornades del Cercle d'Economia.
Sí, sí, aquesta setmana tindrem aquesta tradicional desfilada de personalitats polítiques. Demà comença les jornades del Cercle d'Economia. És la 39a edició, fa anys que es fan. I aquest any el lema és El món aprova, per tots aquests conflictes globals, la pujada de la inflació també global, tots els reptes globals que hi ha entorn de l'economia, i comença, sí, demà a les 4 hi ha la sessió inaugural en què hi participen el president Pere Aragonès i l'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni. Seran els primers a parlar. El Cercle d'Economia són aquestes jornades que s'acostumen a fer. Tradicionalment s'havien fet a Sitges, ara ja fa uns anys que es fan a Barcelona, aquest any es fan al Palau de Congressos, i marquen una mica el discurs polític. Clar, aquest any hem coincidit amb aquestes eleccions i parlarà Pere Aragonès com a president, però president en funcions, que no repetirà la investidura, però tots els polítics que hi parlen marquen el seu discurs cap als seus interessos. Llavors... És això, no? Demà escoltarem a veure què és el que diu el president Aragonès, que serà una de les primeres, serà un dels primers actes públics des de que va anunciar que es retira. De fet, no ha parlat enlloc, o sigui, serà el primer acte públic que farà des de l'anunci de la seva retirada. També veurem quina idea intenta vendre l'alcalde de Barcelona, el senyor Collboni. I llavors, el dijous... hi ha l'acte amb Alberto Núñez Feijóo, líder del PP, el líder de l'oposició, i divendres la cloenda es farà amb el president de l'Estat, amb el president Pedro Sánchez. Dijous també està previst que hi hagi la presència del rei, de Felip VI.
Ostres, passarà tothom per aquestes jornades
sí, sempre,
del Cercle d'Economia.
Sempre és així, sempre és així. I altres persones influents del món de l'economia, del món de la social... per exemple, una de les xerrades la farà el responsable d'educació de la OCDE, que és el creador dels informes PISA. I parlaran sobre educació, avaluació de l'educació i tal, amb el fet de que aquest any va sortir el desembre. L'any passat, els resultats de l'informe PISA a Catalunya van ser un dels més desastrosos de la història des que es fan aquí al nostre país. Doncs es parlarà amb ell d'educació, de futur, es parlarà amb responsables d'empreses de tecnologia, biotecnologia, amb tot el tema de plagues, de virus, d'innovació en el món de la medicina, etc, etc. Però és això, sempre estan marcades, sempre estan caracteritzades aquestes jornades pels discursos polítics. No, pot ser que em toqui cobrir alguna cosa, sí, podria ser. És més polític, segurament també li tocarà més a la Judit, però...
És una pregunta, clar, això és més polític que no pas, no?
Com sempre.
Bueno, per tant, això és de comença demà i s'allargaran fins divendres, aquestes jornades.
Exacte, divendres a la una és la cloenda amb el president espanyol, Pedro Sánchez.
Dijous. Que aniràs de desfilada.
No, perquè està com molt secret, això. No sé ni a quina hora és ni res.
Bueno, però porten renou de dies, eh?
Sí, és la famosa desfilada aquesta de la marca de moda Louis Vuitton, que s'ha de fer al Parc Güell, que la setmana passada es va saber que havien trencat una part del mur d'aquest parc dissenyat per Antoni Gaudí. Va haver-hi bastanta polèmica, sembla que ja s'ha reconstruït el parc. Aquí hi ha un parell de temes. Una qüestió és... El parc és patrimoni de la UNESCO, em sembla que està protegit. I això, en principi, prohibeix que s'hi facin actes per treure'n benefici econòmic. I aquest és el dubte. Només si poden fer actes culturals per difondre el patrimoni, etc, però no, en principi, actes comercials com aquest. Que, a més, està vinculat, la desfilada de Louis Vuitton està vinculat a la Copa Amèrica. Que és
un dels patrocinadors d'un dels equips, no?
Exacte.
Més importants. Sí.
I què passa? Que tot aquest component... Clar, a la Copa Amèrica ja hi ha diversos grups d'associacions de veïns i plataformes i associacions d'aquí de Barcelona que estan en contra d'aquest esdeveniment, que consideren que és un macroesdeveniment que portarà turisme, que expulsa els veïns, que pujarà preus, etc, etc. I ara s'afegeix aquesta desfilada en aquest espai públic.
La Paula afegeix, portarà molta pasta, diu.
A tu? Anava a dir... aquest és un tema, sí, diuen que porta molts diners, però al final... quina contribució real hi ha per la ciutat i per la seva gent? Vull dir, si ens pugen els lloguers als veïns i ens expulsen dels barris, per més diners que portin, no sé quin benefici en traiem la majoria. En fi...
Deies tu aquests dos punts, no? Aquestes derivades.
Sí, clar, vull dir que els veïns es queixen perquè ocupa part del barri i el parc i n'impedeix fer-ne l'ús habitual, però és que, a més, està vinculat a la Copa Amèrica amb tota aquesta contestació d'una part dels veïns de Barcelona que hi ha. Estan previstes protestes i manifestacions...
El mateix dijous.
Sí, demà ja n'hi haurà algunes protestes allà demà a la tarda a la zona del parc, cassolades, etc, dels veïns, que també es queixen perquè també els estan provocant molèsties d'espais d'aparcament en aquella zona, problemes de circulació, etc, etc. El Parc Güell és una zona bastant castigada en aquest sentit. De fet, fa unes setmanes l'Ajuntament va anunciar que treia un dels busos que pugen cap allà del Google Maps.
El 116.
Perquè anava massificat de turistes i els veïns no hi podien
treure,
ni pujar.
Van treure, exacte, del Google.
O sigui, no han eliminat la línia, sinó que no es publicita perquè els turistes no la sàpiguen trobar, tot i que ho hem explicat tant que jo crec que... No, que són turistes, no són imbècils, vull dir que...
Però
si busques...
El que passa que ara el que hem fet és, diguéssim, és arrossegar aquests turistes que vagin a les altres línies d'aquests autobusos, no?
Sí,
de
exacte,
zona,
tampoc,
i tornem a estar
dir, exacte,
mateix,
però, que mira, tampoc és gaire solució. En fi...
Pau Massip, és que ve el Xèrif Massip i és que passa el temps volant. Va, 8 minuts per arribar al punt de les 4 de la tarda. Ens queden encara dos actes que vols destacar per aquesta setmana.
Sí, el que dèiem abans, ho lliguem amb la ho hem dit, no? El Parlament es constituirà el 10 de juny, perquè el dia 9 hi ha les eleccions al Parlament Europeu. Mm-hmm. Doncs la campanya comença aquest divendres. Divendres a la mitjanit, la típica imatge que ja no passa de l'enganxada de cartells, doncs comença avui. De fet, ja s'estan presentant, perquè és una campanya que ha quedat una mica així enganxada, perquè com que hi han hagut les eleccions al Parlament, doncs tot ha quedat bastant eclipsat per la política catalana. Llavors, aquesta setmana, avui mateix, estan presentant cartells i...
I una reflexió, i perdona que et talli, però...
Com si fos teu al programa.
No es veu al programa.
Bueno, com si el conduïssis tu.
Això sí. Escolta'm, el fet de tot el que està passant ara, amb el futur d'Esquerra, no? No et dona la sensació que potser es parla molt més d'això mateix que no pas de qui governarà Catalunya en els pròxims mesos? Et dona aquesta sensació que ara tots hauríem d'estar com... No ho sé, jo no dic el que s'hauria de fer, però a mi em dona aquesta sensació, no?, que el focus està més posat... no sé, que potser és per algun motiu...
Sí, bàsicament, però... hi ha dues qüestions. Una és que les converses...
El futur d'Esquerra esdevindrà crucial, diguéssim, pel futur...
Sí, sigui, no crucial, però sí que és veritat que els 20 diputats d'Esquerra, tot i que Esquerra digui que no vol participar en la investidura, els 20 diputats són claus ara mateix al Parlament, perquè si Esquerra diu que investeix Illa... amb els vots dels comuns ja sumen. Per tant, s'acabarien les negociacions i Salvador Illa seria president segur. Si Esquerra vota en contra, si hi ha un bloqueig total, estem davant d'una possible repetició electoral. Per tant, sí que és important el debat d'Esquerra. No tant el futur d'Esquerra, sinó com es recomposa políticament i qui assumeix... Més que aquí, quin discurs s'assumeix en el si d'Esquerra. És a dir, si els partidaris d'una investidura d'Illa són els que guanyen pes en aquesta discussió, no hi haurà repetició electoral, segur. Si la cosa s'embolica més, podríem trobar-nos en una possible repetició electoral. Jo no crec ni que tot passi per Esquerra ni que es repeteixin eleccions, però això ja és una qüestió més de sensació personal que del que hi ha. Però l'altra qüestió és... Les converses estan sent molt discretes, si és que de moment n'hi ha hagut alguna. De fet, avui han entrevistat a Salvador Illa al Món a RAC1. És la primera entrevista en un mitjà català. Em sembla que divendres va sortir en alguna televisió.
A la
SER, sí, exacte. Sí, exacte. Vull dir... Que el guanyador de les eleccions ha tardat una setmana en fer les primeres entrevistes als mitjans. Per tant, que aquí hi ha dues coses. Una, els partits, PSC i Junts, sobretot, ja els hi va bé que els mitjans estiguem centrats en parlar del futur d'Esquerra per no estar parlant de les converses que tenen ells o no, i els mitjans, al final... La nostra feina és explicar notícies, i si els altres no donen notícies perquè no fan res públic, doncs parlem del futur d'Esquerra.
Bé, doncs estarem aquí, sens dubte, per explicar-vos tot el que vagi passant, però, com deia, apuntava el Pau, aquest divendres, campanya de les eleccions europees que comença amb aquestes votacions del 9 de juny.
Que el debat de l'amnistia de la setmana que ve marcarà gran part de, sobretot, la primera setmana... d'aquesta campanya electoral, sobretot PP i PSOE, serà la gran discussió que tindran. I llavors és això, el 10 de juny a l'horitzó. Clar, totes les converses i tots els temes que puguin anar sortint segur que també influiran en les eleccions i en la campanya.
Deies tu que avui es presenten les candidatures, eh?
Sí, aquest matí s'ha presentat la de Jaume Asens pels Comuns i la de Toni Comín de Junts. La de Toni Comín recorda el cartell... tant la imatge com els lemes als de Puigdemont. I Jaume Asens fa una crida, posava com dues o tres frases, però la principal, la que més m'ha cridat a mi l'atenció, és per la pau, que deia el seu lema,
sí.
Per la pau en el clima aquest de, de guerra, no?, de Rússia-Ucraïna, la guerra d'Israel a Gaza, tot aquest conflicte bèl·lic que marca també aquestes eleccions de fons. Realment és un dels temes, vull dir, les eleccions europees acostumen a passar una mica desapercebudes per la gran majoria de la societat, però realment al Parlament Europeu es decideixen moltes coses que realment ens afecten en el dia a dia, coses que poden ser més grandiloquents, temes pressupostos, etc., però coses que poden semblar banals, però com el tema dels carregadors del mòbil, de que tots els mòbils tinguin un sol carregador i així no tinguis problemes per trobar carregadors i tot això, doncs això també s'està decidint al Parlament Europeu. I després hi ha tota la qüestió també de les relacions exteriors de la Unió Europea amb aquests països i quin posicionament té Europa davant d'aquests conflictes.
Doncs, com deia en Pau, avui s'han presentat aquestes candidatures europees. I
a la tarda, per cert, es firma l'acord d'Esquerra Republicana que es presenta amb Bildu, el BNG, etcètera, tots conjuntament amb aquesta candidatura d'Ara Repúbliques, que es diu. I ja està.
Socialistes, Javi López. Dissabte. Què dissabte?
Dissabte a les 6. Has fet
tot d'esport,
És que... Com us agrada.
A veure, torna-ho a fer.
Dissabte a les 6 de la tarda. Sant Mamés, Bilbao.
Què? Què passarà?
La final de la Champions League femenina.
Noi.
El Barça. El Barça contra l'Olympique de Lió. L'Olympique de Lió en té 8 Champions.
Va, sí, home, és que són dels equips més bons de femení de futbol. Veurem a veure què passa.
El que passa
que, clar, porten una bona ratxa, les del Barça, eh?
Sí.
Estan imparables. Bueno, és que ja no queden adjectius més per poder-los dir positius, no?
No, és increïble. La manera de jugar, de dominar els partits...
Perdó, no vull tenir que estar... Ui, no te la puc fer.
Digues, va, ràpid.
No podré. Ja te la faré. Va, gràcies, Pau.
A vosaltres, sempre.
Vinga, va, petita aturada per les notícies i tornem aquí al Fabricació Pròpia.